Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. La regulació dels lloguers arribarà a 271 municipis catalans, gairebé el doble que ara. El govern ha començat a tramitar l'ampliació de les anomenades zones de mercat tens, on des de fa un mes es limita el preu de lloguer. A partir d'avui, les persones d'entre 36 i 64 anys poden demanar les ajudes per pagar el lloguer de la Generalitat. Són ajudes d'entre 20 i 200 euros al mes en funció dels ingressos del sol·licitant i de l'emplaçament de l'habitatge. Per a la resta d'edats, la convocatòria d'ajudes ja es va obrir al febrer. Avui es torna a reunir el Gabinet de Guerra d'Israel per tornar a debatre la seva resposta a l'atac de l'Iran de dissabte. Aquesta matinada, els israelians han reclamat el seu dret a represàlia al Consell de Seguretat de l'ONU. Els Estats Units adverteixen que no els ajudaran en una eventual contraofensiva. Avui comença a Nova York el judici contra Donald Trump pels suposats pagaments irregulars per comprar el silenci d'una antiga actriu porno l'any 2016, poc abans d'arribar a la Casa Blanca. Encara que fos condemnat, Trump podria seguir optant a la presidència aquest novembre i, si surt absolt, es veurà molt reforçat. El canvi climàtic obliga a actualitzar per primer cop en 30 anys els plans de prevenció i extinció d'incendis. A partir d'ara, un 80% dels municipis del país hauran de tenir un pla municipal d'actuació en cas de foc forestal. A la resta, els recomanen preparar també actuacions. El canvi climàtic i les altes temperatures estan avançant les plagues d'insectes i de rates. Les empreses d'eliminació de plagues veuen que hi han d'actuar fins a 2 mesos abans del que és habitual, i a tot això hi ha experts que alerten que, en el cas dels escarabats, s'estan fent resistents als insecticides, la qual cosa pot contribuir a incrementar-ne la població. L'Hospital Sant Joan de Déu extreu amb èxit una agulla de dentista que una nena de 4 anys tenia clavada en el cervell en una operació molt complicada i sense precedents. L'agulla se li va clavar a la mandíbula quan li posaven anestèsia per extreure-li una càries i, per un fet insòlit, va migrar fins a la base dreta del cervell. Sant Jordi se celebra arreu del món, també amb més de 300 actes a gairebé 30 països. L'Institut Ramon Llull posa el focus a Berlín amb diferents actes que es faran diumenge que ve. Els esports.
El primer equip del Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament abans del partit de tornada dels quarts de final de la Champions, que jugarà demà davant el PSG. Els de Luis Enrique viatgen avui i aquesta tarda s'entrenaran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Avui ha començat el Barcelona Open Bank Sabadell de tennis sense Carlos Alcaraz lesionat, però amb Nadal i Tsitsipas, guanyador ahir a Monte Carlo. I l'Igualada fa aquest vespre actes de celebració del títol de la Europa Cup d'hoquei patins aconseguit ahir. Aquests començaran a les 7 del vespre amb una rua pels carrers de la ciutat i s'acabaran a l'Ajuntament.
I el temps, migdia i tarda variables. A mesura que avanci la tarda, s'esperen xàfecs al Pirineu i Prepirineu, localment amb tempesta. La temperatura començarà a baixar sobretot a la meitat nord del país i demà aquesta baixada serà més acusada, amb tendència a marcar valors ja normals per a l'època. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Nou pas per ampliar el nombre de municipis on es pot limitar el preu del lloguer dels pisos. Si fins ara són 140, el govern ha iniciat avui els tràmits perquè augmenti fins a les 271 poblacions, on viu un 90% de la població catalana. Són les anomenades zones de mercat tens, on s'aplica un topall del preu de lloguer, que també afectarà en aquest cas Viella, justament des d'on s'ha fet l'anunci, i que havia reclamat la mesura donat el problema que tenen de falta d'habitatge, especialment entre els treballadors de la temporada d'hivern. De totes totes maneres, els promotors insisteixen que la mesura, en lloc d'afavorir el mercat de l'habitatge, diu farà retrocedir l'oferta, perquè aquest topall desincentiva el mercat. Us explicarem el cas mèdic inèdit que avança de La Vanguardia, una nena de 4 anys que l'han operat a l'Hospital de Sant Joan de Déu, ho han fet amb èxit, per extreure-li una agulla d'anestèsia que es va trencar quan era el dentista per tractar-li una càries i se li havia clavat fins al cervell. Tot va acabar bé, però l'ensurt dels pares no es pot explicar i l'aparició dels metges ja s'explica arreu del món en fòrums mèdics. La nena està perfecta i sense cap afectació ni seqüela neurològica. Avui que el conseller d'Interior està explicant els nous plans Infocat i Alfa sobre el risc d'incendis forestals, uns plans que per primera vegada en 30 anys doncs, s'han hagut d'actualitzar per la situació doncs, de la sequera. També ens aturarem per explicar com afecta la sequera o com contribueix al fet que tinguem més paneroles, més rates i altres insectes, i de retruc les empreses que es dediquen a erradicar-les doncs han començat la feina 2 mesos abans del que és habitual. I una altra conseqüència de la sequera, potser l'heu vist amb els vostres propis ulls, o bé a través de les fotos moltes penjades a xarxes socials, parlo dels centenars de meduses que han arribat a les platges de la Badia de Roses, a l'Alt Empordà, que et fan treure les ganes de posar un peu dins l'aigua, perquè aquestes són de les que piquen amb ganes. Com que no plou, l'aigua de mar i la de les platges és gairebé la mateixa i les meduses arriben a la sorra i no es queden mar endins, on haurien de quedar-se. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs, com us deia, els municipis on es limita el preu del lloguer passaran dels 140 actuals fins als 271, gairebé el doble. El govern ha iniciat avui la tramitació per ampliar les anomenades zones de mercat tens i ho ha anunciat des de Viella, que és un dels nous municipis inclosos en aquesta llista. Saludem a la nostra corresponsal, Sofia Cabanes, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Sofia, què respon l'ampliació d'aquesta llista?
Doncs, segons ha defensat la consellera de Territori, Esther Capella, la mesura vol contrarrestar la tendència alcista del preu de lloguer, malgrat les mesures de contenció ja aplicades. A Catalunya, el topall als lloguers va entrar en vigor este mes de març. 7 mesos després, subratlla Capella que la Generalitat traslladés al Ministeri la proposta de les primeres 140 zones tenses.
No tenim en aquests moments, no podem escoltar, Sofia, el tall de la consellera,
doncs,
intentem recuperar-lo.
L'aplicació d'esta mesura serà possible si se supera una tramitació que comença ara. Són 20 dies d'al·legacions i una resolució final que s'ha de comunicar al Ministeri d'Habitatge perquè la publique. Capella confia que el juliol entre en vigor. L'ampliació d'esta llista suposarà limitar el preu del lloguer en territoris on viuen 7 milions de persones, que són el 90% de la població de Catalunya.
Un anunci, Sofia, que ja ha tingut pronunciaments a favor i en contra. No sé si hi ha possibilitat, companys, de recuperar alguns dels talls de la consellera. Bé, doncs no és possible. En Jordi Canal, dèiem que és un anunci que ha tingut ja pronunciaments a favor i en contra, eh?
Sí, per exemple, a favor del sindicat de llogateres, ara el seu portaveu, Enric Aragonès, demana celeritat al govern espanyol perquè tot plegat tingui el vistiplau ben aviat.
Doncs tenim problemes evidents amb aquest tema per poder escoltar els talls de veus que teníem preparats des del sindicat de llogateres. Tenim possibilitat d'escoltar el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès.
Aquests municipis tenen uns preus molt alts i necessiten una regulació de preus i el que hem d'esperar és que el govern espanyol aquesta vegada no trigui mig any, com va fer l'última vegada, a activar aquestes declaracions que han de permetre que la gent pugui respirar una mica més tranquil·la, que no hagi de tenir por quan se li acabi el contracte que li pugin el preu del lloguer.
També valoració positiva de Lluís Casas, és alcalde de Bagà, el Berguedà, un dels municipis que també s'inclou en aquest nou llistat.
Però els preus que hi ha aquí a Bagà últimament i la poca demanda que hi ha, pues, és que és impossible trobar pis, no? I per tant, la valoració que fem d'aquí és que benvingut sigui aquesta regulació i que pugui servir una mica per controlar tot això.
En canvi, pel director general de l'Associació de Promotors i Constructors, Marc Torrent, es tracta d'una mala notícia.
Nosaltres entenem que la intervenció en el mercat acaba generant l'efecte contrari. i per tant, malauradament, ens temem que això acabi generant un retrocés en l'oferta d'habitatge de lloguer. I jo crec que això no és una bona notícia. Al revés, el que haurien de fer és treballar tots plegats en incrementar l'oferta.
També se'n van pisos cap al lloguer de temporada. Segons dades del Matí de Catalunya Ràdio, per exemple, Girona, un de cada tres pisos que s'anuncia als portals immobiliaris es lloguen ara per mesos i no com a residència habitual, per una cosa o per l'altra. L'oferta de lloguer disponible ha caigut un 13% a Catalunya des que s'hi aplica la regulació de preus ara fa un mes, segons el portal Idealista.
I encara relacionat amb els lloguers, s'explica que a partir d'avui les persones d'entre 35 i 64 anys poden demanar les ajudes per pagar-los que concedeix la Generalitat.
Són ajudes d'entre 20 i 200 euros al mes en funció dels ingressos del sol·licitant i de l'emplaçament de l'habitatge. Per la resta d'edats, les convocatòries d'ajudes ja es van obrir al febrer.
1:10, el canvi climàtic obliga a actualitzar per primer cop en 30 anys els plans de prevenció i extinció d'incendis. A partir d'ara, un 80% dels municipis del país hauran de tenir un pla municipal d'actuació en cas de foc forestal i a la resta se'l recomana que també en preparin un. Barcelona, Montse Poblet.
Bon dia. Les noves condicions climàtiques, més calor, més sequera i més fenòmens meteorològics extrems han forçat l'actualització de l'InfoCat i del Pla Alfa de Prevenció i Extinció d'Incendis. 757 municipis hauran de tenir plans propis d'emergència, 129 més que fins ara, però bona part ja s'han avançat i només estan per fer els de 52. El nou Pla Alfa incorpora un nivell més alt que fins ara, el 4, quan el risc sigui extrem. Serà en aquest moment quan es pugui decretar el tancament de massissos forestals, seguint aquests criteris que ens detallava el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
S'avaluen molts factors. La calor, la sequedat, l'estrès hídric de la zona, en qüestió, la previsió de vent, el número d'activitats que es desenvolupen ordinàriament en aquell lloc, en aquella època de l'any, si estem parlant d'un lloc, d'un espai en el que hi van milers de persones, com hi van aquestes persones, què hi van a fer.
El canvi climàtic també ha modificat el mapa de perill d'incendis del país. Fins ara el perill més alt es concentrava a l'Empordà a causa del vent, però ara també es té en compte el pes de les masses forestals, en molts casos sumament resseques per la sequera. Anna Sanitges, la directora general de Boscos, ens fa la foto de quines zones s'incorporen a la llista del perill més alt.
Observem municipis amb un perill més alt, per exemple, a la Catalunya Central. Incorporem zones del Prepirineu, que històricament, no?, ens semblava que el Pirineu era verd i no podia cremar, i malauradament, doncs, tota aquesta zona, franja de Prepirineu, també augmenta aquest perill d'incendi i també les zones d'interior de Terres de l'Ebre.
La campanya d'incendis d'aquest any està previst que comenci a inicis de juny i no s'acabi fins a finals de setembre.
Les paneroles s'estan fent resistents als insecticides que s'utilitzen habitualment per eliminar-les i això ja està provocant un increment en les poblacions d'aquests insectes. És el que alerten els experts, que també recorden que la seva presència entre nosaltres es fa encara més evident a causa de la calor, ja que és quan es tornen més actives. Purificació Barceló.
Sí, de fet, fa temps que les paneroles acumulen mutacions que les fan resistents als insecticides, però a més ara hi ha regulacions d'aquests tòxics que estableixen dosis màximes inferiors al que s'estava administrant en el passat i tot plegat contribueix a la proliferació d'aquests animals. És el que ha explicat a Catalunya Informació José Luis Maestro, cap del grup de senyals nutricionals dels insectes de l'Institut de Biologia Evolutiva SACIC.
Ho estem veient més perquè diverses regulacions estan eliminant alguns insecticides que estàvem utilitzant i estan també reduint les dosis que es poden utilitzar. Llavors, les empreses ara estan buscant nous mètodes i nous productes actius per eliminar-les, perquè alguns dels que podien utilitzar ja no es poden utilitzar i altres que s'havien utilitzant han creat resistència.
I com dèiem, la calor no hi ajuda.
No, perquè fa que les paneroles surtin abans i es facin més visibles arreu. De fet, Andreu García, vicepresident de l'Associació d'Empreses de Control de Plagues, assegura al Matí de Catalunya Ràdio que tenen feina fins a 2 mesos abans del que seria habitual.
Estem notant com les tasques que habitualment abans fèiem més endavant, ara estem tinguent que adelantar-les a mesos com aquests, que ja en plena primavera ja estem treballant de forma preventiva.
I és un problema que preocupa tant que fins i tot l'Agència de Salut Pública de Barcelona ha incrementat el pressupost per lluitar-hi i aquest any hi destinarà més de 2,5 milions d'euros.
I segur que aquest cap de setmana o algú us ho ha explicat o heu pogut veure a les xarxes socials, que s'han omplert de fotos i de vídeos de centenars de meduses. Les han penjat banyistes que han anat a les platges de la Badia de Roses, a l'Alt Empordà, meduses, que envaien l'aigua i la tenyien amb un color vermellós i, a més, omplien la sorra de restes mortes. Leia Claret, això per què ha passat? Com és que hi ha tantes meduses al mes d'abril?
Doncs mira, Marta, bon dia. La sequera també hi té efecte. Les meduses que provoquen més coïssor i que viuen a mar obert arriben a la costa un mes abans del que és habitual i n'arriben moltes més. I és que la falta de pluja fa que l'aigua de les platges sigui homogènia amb la del fons. Ho explica Josep Maria Gili, investigador de Ciències del Mar.
Si no fos per això, hi hauria com una mena de barrera d'aturades, com si volguessin barrejar oli i aigua, és més difícil, no? I per això no arribaven tan sovint. Ara, què passa? Que això està canviant, l'aigua és més igual a la de fora abans i durant més temps, amb les quals les possibilitats de que arribin totes aquestes meduses de fora són més grans.
Aquesta més urticant és la medusa luminescent. És transparent amb punts vermells. Gili la descriu i en detalla la perillositat.
Com és juvenil, té un color més marronós, doncs la mateixa, però quan és ja adulta té aquest color vermellós, té uns 12 tentacles molt fins i molt llargs i sabem que aquesta és la que causa al voltant del 80% de picades a nivell de costa, no?
A més, deixen anar els tentacles que continuen picant un cop separats. També hi ha la medusa coneguda com la barqueta de Sant Pere, aquesta és de color blau, viu més a prop de la platja i és més habitual, no tan urticant. Des de l'Ajuntament de Roses detallen les platges on se n'han vist aquest cap de setmana. Lluís Espada és el regidor de Medi Ambient.
Pelosa, Montjoi, Jonculls, també les més petites, Murtra, són les que pertanyen al terme municipal de Roses en el cap de Creus. No tant les platges urbanes del municipi de Roses.
Especifica que la gran arribada de meduses va ser dissabte i no tenen constància de cap incident relacionat amb aquest fenomen. Mentrestant, Gil adverteix que a banda de la sequera, les temperatures més altes també faran que cada vegada arribin més meduses a la costa.
Gràcies, Laia. Hem arribat a un quart i pràcticament dos minuts de dues. Moment per mirar com tenim aquesta hora la situació del trànsit i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general, amb circulació tranquil·la, només hi ha algunes complicacions a la C32 Sud, l'autopista del Garraf, a l'altura de Sitges, en direcció Barcelona, on aquest matí hi ha hagut un vehicle que ha perdut part de la càrrega i ha provocat danys a la calçada. Estan treballant per reparar-la, hi ha un carril tallat, però no provoca retencions. Hi ha trànsit intens, això sí, perquè queda un sol carril obert a la circulació. També, pel que fa a l'àrea de Barcelona, hi ha circulació lenta amb alguna aturada a la Ronda Litoral, des de Diagonal Mar fins la Barcelona en direcció Llobregat i també el tram portuari en direcció al Nus de la Trinitat. A la resta de carreteres i autopistes del país no consta que hi hagi més complicacions a banda de les obres i pel que fa a la situació del transport públic es manté com gairebé tot el matí sense noves incidències segons els diferents operadors. Actualitzem dades al punt de les dues.
I ens queda el temps, la previsió per les pròximes hores amb Francesc Mauri.
Arriben intervals de núvols, el temps que vol canviar, el canvi més important arribarà demà, però amb un descens general de la temperatura. Les màximes quedaran bastant més curtes a tot el país, normalitzades per l'època. Arriba vent del nord i nord-oest, moderat als dos extrems del país. Ratxes fortes a partir de la matinada i demà al nord de la Costa Brava. Els intervals de núvols presents aquesta tarda amb alguns ruixats o tempestes irregulars a prop del Pirineu i Prepirineu, febles en general, però algun podria ser moderat.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
L'Hospital de Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat ha aconseguit extreure una agulla de dentista que una nena de 4 anys tenia clavada al cervell en una operació molt complicada i sense precedents. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
La pregunta és com se li va clavar i com va arribar fins al cervell?
Exacte. Segons ha avançat avui La Vanguardia, l'agulla se li va quedar clavada a la mandíbula mentre li posaven anestèsia per treure una càries. Ara farà un any d'això. El pare de la criatura, el Josep Maria Bunyol, explica a Catalunya Informació com va passar tot.
al treure la injecció l'agulla no hi era. La mare, la Montse, de seguida se'n va adonar, la noia que feia la intervenció també, i aleshores van venir tots els dentistes a mirar-ho, i l'estaven intentant treure, però a mesura que intentaven treure la veien que s'anava enfonsant a la galta, i van dir, al cap d'una estona, van dir millor a Sant Joan de Déu. Urgències a Sant Joan de Déu, s'ho van mirar, i ens van dir sí, l'agulla és a la galta, s'ha de treure.
Però mentre esperaven quiròfan dotat amb un TAC, això va ser un dia i mig que van haver d'esperar, la situació es va complicar.
I en aquest temps, en aquest dia i hores d'espera, doncs l'agulla havia migrat cap al cervell, que és el que ningú s'explica, perquè, segons ens van dir en alguna ocasió els metges, pels petits orificis que connecten el que seria la mandíbula amb la part cranial, diguéssim, a ells els hi resulta gairebé impossible entrar-hi per mitjans artificials, i en canvi aquesta agulla doncs va migrar cap al cervell.
Els neurocirurgians pediàtrics de l'Hospital Sant Joan de Déu han aconseguit extreure l'agulla anestèsica de dentista amb els dits, després de fer-li una incisió al costat dret del cap i sense ajuda de cap robot, però sí amb la guia d'aquest TAC dins del quiròfan. El pare explica com ho van viure dins i fora de la sala d'operacions.
El moment de poder respirar, de poder abraçar els metges, lògicament, ells van aplaudir el quiròfan, segons ens van explicar després, però és que nosaltres també els vam abraçar molt, no? Però sí que el sentiment aquest era això d'irrealitat, de no estar-t'ho creient, i suposo que van ser poques hores com perquè els sentiments anessin més enllà, no? És una cosa molt de no pot ser, no pot estar passant, fins que ens van dir, mira, ja està, no?
El risc de la cirurgia no era el dany que podia estar provocant l'agulla clavada, sinó el que li podia causar quan l'extreguessin. L'operació va ser un èxit i la nena s'ha recuperat sense cap seqüela neurològica. Els pares de la Sara no han denunciat els dentistes perquè consideren que ha estat un accident desafortunat. Aquest cas és tan excepcional que es va presentar al febrer al Congrés de la Societat Espanyola de Neurocirurgia Científica i també preveuen publicar-ho en una revista científica.
Creixen un 66% els homicidis a la demarcació de Tarragona durant l'any passat. Hi ha preocupació a l'Audiència de Tarragona pel col·lapse judicial que es pot generar i per això es demanen més jutjats i s'intentarà fer judicis també a les tardes. Anem a Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Se sap el perquè d'aquest augment?
En principi no hi ha una causa concreta que ho expliqui, ens explicaven aquest matí. Hi ha hagut de tot, diuen els jutges. Els homicidis en concret van passar l'any passat de 9 a 15 i també hi va haver 44 intents d'homicidi. Això, juntament amb l'actual situació de col·lapse a les seccions penals de l'Audiència, fa que els pròxims mesos puguin ser complicats i s'agreugi encara més aquesta situació. El president de l'Audiència de Tarragona, Joan Pere Arnau, de fet, recordava que això, a més, fa que treballin malament i afecta fins i tot les penes que s'han de reduir pels endarreriments.
És un òrgan judicial a dia d'avui col·lapsat, amb un temps d'espera entre 3 i 4 anys per fer judicis. Hem d'aplicar de manera sistemàtica les atenuants, a vegades com a molt qualificades, de dilacions indegudes, i per tant estem funcionant malament a nivell d'enjuiciament penal.
I què proposa per fer front a aquesta situació d'acumulació de causes?
Mira, el president proposa, entre altres coses, la creació d'una nova secció penal a l'Audiència, dos jutjats penals més al Vendrell, un de social a Reus i un més de primera instància a Tarragona, Valls i al Vendrell. Una altra de les propostes per reduir aquesta acumulació és fer judicis a les tardes.
I ens movem amb les mateixes seccions que teníem doncs, fa 20 anys. Per això demano una nova secció penal. Però bé, la implementació d'aquest tipus d'òrgans judicials no es fa en un any, de manera que abans s'hauran d'adoptar mesures correctores amb caràcter més immediat, no? Com són les comissions de servei, com són la possibilitat de fer judicis per la tarda, a veure si ens en sortim.
Tot això s'ha explicat durant la presentació de la memòria judicial del 2023, un any amb 61.300 fets delictius a la demarcació, és un 9% més que l'any anterior. Es van fer també prop de 7.000 detencions, un increment del 17%, i en línies generals els delictes contra la llibertat sexual, aquests s'han mantingut, però això sí, continua sent greu la problemàtica per les plantacions de marihuana. L'any passat es van decomissar gairebé 5 tones d'aquesta droga a la demarcació i preocupa l'augment de les organitzacions criminals i l'ús d'armes de foc.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
Un veí de l'Hospitalet de Llobregat accepta una condemna de 6 anys de presó i 11 de llibertat vigilada per haver mort una persona que va parlar amb unes nenes al costat de les quals estava assegut l'acusat. Inicialment s'enfrontava a una pena de 18 anys de presó. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. L'home que està en presó preventiva des del 2021, quan va passar el crim, ha reconegut els fets, si bé no ha pogut explicar què va motivar l'agressió mortal. Acusació i defensa, doncs, s'han posat d'acord, cosa que permet promès rebaixar la condemna inicial a la meitat. El crim va passar en un parc de l'Hospitalet de Llobregat quan la víctima hi passejava amb una bicicleta i es va adreçar a unes nenes que estaven assegudes al mateix banc que l'acusat. Aquest, sense dir cap paraula, la víctima es va aixecar del banc i li va clavar 2 cops de puny, cosa que el va fer caure de la bicicleta. Ja a terra, li va clavar diverses puntades de peu al cap. L'home va quedar molt mal ferit i dies més tard va morir arran d'aquesta pallissa.
Un professor de Lleida s'ha assegut aquest matí al banc dels acusats després que el denunciés un exalumne per abús sexual. Al judici, l'acusat ha negat haver retocat els pits mentre li feia un massatge a casa seva, com diu la jove, que aleshores tenia 17 anys. La fiscalia li demana 2 anys de presó. Pere Jean Álvarez, Lleida, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Què més han dit víctima i acusat al judici?
Doncs tots dos s'han assegurat que el dia dels fets, a l'agost del 2020, es van citar per WhatsApp a casa del professor perquè ell entregués uns llibres a la jove, que havia estat alumna seva a la classe de filosofia a l'Institut Màrius Torres de Lleida. Un cop a dins, ella va fer un gest indicant que li feia mal l'esquena i ell es va prestar a fer-li un massatge. A partir d'aquí, les versions es contradiuen. Ella assegura que li va pujar la samarreta, que li va descordar els sostenidors i que li va tocar lateralment els pits quan estava estirada d'esquena. Afegeix que no va saber reaccionar perquè es va paralitzar i que va tenir un atac d'ansietat. Ell, en canvi, manifesta que en cap cas li va veure ni tocar els pits, tot i que reconeix que la va ajudar a descordar-se els sostenidors quan ella va fer el gest de fer-ho. Segons la jove, el professor també va intentar accedir a la zona dels genitals, però va desistir perquè ja duia un cinturó, un extrem que ell també nega rotundament. Els pèrits han assegurat que abans dels fets la jove ja tenia un trastorn d'ansietat i que a partir de llavors va empitjorar. La fiscalia, l'acusació particular i l'advocat de la Generalitat demanen 2 anys de presó per al professor que l'agost de l'any passat va ser apartat de la docència després que es fes públic que havia accedit a una plaça de funcionari.
I la fiscalia demana 2 anys de presó per 3 persones vinculades a l'escola Turó del Drac de Canet de Mar per difondre a les xarxes expressions humiliants contra la família que va portar el català a la justícia. La denúncia d'aquesta família obliga des de l'octubre del 2021 a fer un 25% de l'educació en aquest centre en castellà. A X, abans Twitter, s'hi podien llegir piulades on es titllava els denunciants de nazis supremacistes, Maria Núria.
La fiscalia entén que, a més de fer servir expressions per ferir la família, els tuits també anaven encaminats a aïllar la seva filla de la resta dels companys de l'escola. Això, continua el Ministeri Públic, contribuïa a generar sentiments d'angoixa per fer-los desistir de la seva petició i servia fins i tot d'avís per a altres famílies que tinguessin el mateix pensament sobre el castellà a l'escola. En el seu escrit, el fiscal diu que els encausats titllen la família denunciant de terrorista, colons o fins i tot nazis espanyols supremacistes. Fins i tot hi havia piulades que demanaven l'adreça de la família per anar-los a pedregar la casa. A més de la pena de presó, la fiscalia demana que retirin tots aquests missatges injuriosos de les xarxes, alguns dels quals, per cert, ja s'han esborrat.
Gràcies. Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, s'afegeix a la llista de municipis que ha blindat els seus accessos amb càmeres de vigilància. N'ha posat en funcionament 77 i esperen, Clara Jordan, poder-ne posar més en el futur.
Sí, Marta, de moment els han col·locat els principals accessos al municipi en equipaments municipals i en punts conflictius del nucli antic i les zones d'oci nocturn, com explicava el cap de la policia local, Josep Garg.
Una de les prioritats també ha sigut tenir càmeres de videovigilància de seguretat ciutadana en llocs tenim coneixement, que són propensos per als locals, per la tipologia de locals que són d'oci nocturn, zones d'oci nocturn, zones que hem considerat que hi havia certes aglomeracions de gent en moments específics de l'any.
De les càmeres que s'han posat, 12 són lectores de matrícules que permetran detectar si entra al municipi algun vehicle sospitós o que té algun ordre pendent, un element clau i que els fa pioners a la comarca, com explicava l'alcaldessa de Castelló d'Empúries, Anna Massot.
Som pioners a nivell de comarca perquè ens permeten controlar tots els vehicles, molta part de vehicles que entren en el nostre municipi. Però el que ens permeten, en definitiva, és augmentar encara més la seguretat, minimitzar les possibles conductes de risc.
La voluntat és actuar més endavant en altres punts, com el passeig marítim o l'avinguda Fages de Climent.
I els que també volen més vigilància al carrer són els veïns de la ciutat de Girona. La coordinadora que plega la majoria d'associacions de veïns han reclamat a l'Ajuntament més patrullatge de la policia municipal i que reforci la figura dels agents cívics. Fèlix Martín, és conseqüència d'un repunt de casos, això?
Hola, bon dia. Doncs en principi no. De fet, repassant les dades amb els índexs de criminalitat, Girona
se situa en el 12è lloc del rànquing a Catalunya, amb 33 delictes denunciats per cada 1.000 habitants, similar a les ciutats de Tarragona o Lleida, i molt per sota, per exemple, de Barcelona, Sitges o el Prat, que estan per sobre dels 50 casos. Però això des de la coordinadora d'associacions de veïns no volen parlar de Girona com a ciutat insegura, però sí que diuen que calen més recursos per intentar prevenir-los.
I d'aquí aquestes peticions que ara han fet públiques i que ja han presentat directament en una reunió a l'Ajuntament.
Exacte, ells s'ofereixen com a interlocutors i per promocionar el civisme a cada barri de Girona i destaquen que la presència policial és important però no ha de ser l'única eina. Roger Casero és el portaveu de la Federació Veïnal.
No és tant perquè la gent interpreti que Girona és una ciutat insegura, sinó no sé, aquesta reiteració de fets, no? Amb una mena com d'escalada que s'havia produït, per exemple, amb la crema de contenidors, i del que es tracta és de poder detectar aquestes situacions, poder-les abordar des de la perspectiva policial, però també des d'una perspectiva més àmplia, perquè a vegades també hi ha fets delictius que al darrere hi ha una situació d'exclusió, una situació de pobresa, i aquest abordatge s'ha de poder fer també.
I per saber de tots aquests casos, diuen que també calen més agents cívics.
Fem la reivindicació de la necessitat de l'increment de la policia, però també el que fem és bueno, un posicionament en entendre que la seguretat no és només una qüestió policial, sinó que s'ha de treballar des de diferents perspectives. Jo crec que amb això el propi govern doncs, també ja està amb la línia.
Les associacions de veïns de 10 barris de Girona pleguen aquesta coordinadora. Han acordat tenir com a mínim un parell de reunions anuals amb l'Ajuntament per valorar les accions que s'estiguin fent.
Gràcies, Fèlix. Ara passa un minut de 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Vilanova i la Geltrú tindrà el curs que ve un nou grau únic a Catalunya i a tot l'Estat per preparar els futurs professionals del sector del ferrocarril. Ha costat 2 anys de feina als responsables de l'UPC, la Universitat Politècnica de Catalunya, a obtenir la llum verda del Ministeri d'Universitats. Anem doncs cap al Garraf. Montse Gené-Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Aquest grau d'enginyeria elèctrica i sistemes ferroviaris se l'emporta finalment la ciutat que ja té el Museu del Ferrocarril de Catalunya. Es pot dir que ja hi ha una especialització en trens a la capital del Garraf, oi?
Sí, exactament. Hi ha el museu amb joies de la història ferroviària. En part per això també s'ha rebut amb molta alegria la que mostra Marisa Zaragoza, directora del campus UPC Vilanova.
Ens fa molta il·lusió, nosaltres ho portem dintre del cor, tenim molta relació amb tot l'àmbit ferroviari, amb totes les grans empreses, Renfe, Adif, TMB, Ferrocarrils, i molta connexió amb el Museu del Ferrocarril de Catalunya, que són com germans nostres, i entre tots hem lluitat molt.
Aquí al campus de l'UPC de Vilanova ja hi ha el màster ferroviari. Ara el que hi haurà és el grau, però no és un grau que vagi sol, sinó que s'integra dins del grau que ja hi ha d'enginyeria elèctrica, que ara tindrà l'afegitó de sistemes ferroviaris.
Nosaltres el que volíem, sobretot, és que els estudiants que faran aquest grau no perguin totes les atribucions que ja té un enginyer elèctric, això era la premissa, i d'alguna manera són com 2 graus en un. Tindrà 6 assignatures d'especialització de sistemes ferroviaris que les faran els 2 últims anys.
Començarà, per tant, aquest setembre, però tindran més d'un any per triar el professorat que sortirà en part de professionals que ja estan treballant actualment a les empreses del sector. La directora està segura que hi ha molta demanda perquè és molta la feina que faran els estudiants que es graduaran aquí.
En temes de manteniment, de material rodant ferroviari, en temes d'infraestructures, en temes de comunicació, en temes d'organització, tota la part de sistema d'electrificació o la seguretat.
L'oferta ferroviària Vilanova i la Geltrú comença ja abans de la universitat amb l'FP de grau mig de manteniment ferroviari i els que vindran a partir del curs que ve.
I el Pirineu tindrà, atenció, un grau d'infermeria a partir del curs 25-26. S'impartirà a Trem amb una oferta inicial de 20 places. Així ho ha anunciat el Departament de Recerca i Universitats, que s'ha d'encarregar del finançament d'aquests estudis. La Universitat de Lleida serà la responsable de l'organització de la docència. En Pau Rovira, corresponsal, com serà aquesta nova oferta universitària?
Hola, bon dia. Doncs el primer curs del grau d'infermeria al Pirineu s'iniciarà el setembre del 2025 amb un grup de 20 estudiants que esdevindran un total de 80 quan s'hagin implantat els 4 cursos d'aquesta titulació universitària. L'alumnat farà les pràctiques dels serveis assistencials a Tremp, la Pobla de Segur, Sort, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i la Vall d'Aran, és a dir, les 6 comarques de la regió sanitària. Un fet clau a causa de l'especificitat del territori, tal com ens ha explicat la directora general de Recerca i Universitats, Victòria Girona.
Que són les pràctiques d'alta muntanya. Això necessita una especificitat diferent, inclús de les pròpies ambulàncies i els propis vehicles perquè puguin anar estudiants en aquestes actuacions. I tot això té tota aquesta formació en els accidents i amb el risc que comporta l'alta muntanya.
Aquesta nova oferta respon a una reivindicació històrica del territori. El Departament de Recerca i Universitats i el de Salut treballaven ja des de feia anys en col·laboració amb la Universitat de Lleida i amb d'altres sectors de l'àmbit sanitari i les administracions locals, com per exemple l'Ajuntament de Tremp. La seva alcaldessa, Sílvia Romero, lamenta que el curs s'esperava per al setembre de 2024, és a dir, un any abans, però celebra que s'hagi per fi aconseguit.
Necessitem formar infermeres i infermers al Pirineu, perquè el tipus de feina que es fa té unes diferències respecte de la que s'ensenya en altres centres, doncs d'altres universitats al llarg i ample del territori de Catalunya. I la veritat és que el Pirineu era l'únic territori que tenia unes especificitats concretes a nivell sanitari, doncs no tenia tampoc una formació adaptada.
Les institucions locals hauran de facilitar ara les instal·lacions docents i els serveis bàsics dels espais, així com també donar suport als desplaçaments i a l'allotjament dels estudiants.
Agents de la policia local de Mataró fan tallers per a noies de quart d'ESO per ensenyar-les a reaccionar i a fugir davant d'una situació de violència masclista. És una iniciativa que arribarà a 400 alumnes de 7 instituts de la ciutat i la nostra corresponsal, la Marta Vallès, ha anat a una d'aquestes sessions. Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
I què aprenen aquestes noies?
Doncs mira, si et sembla, ens ho contesta la regidora de Mataró Segura, Núria Moreno, i de seguida entrem a classe.
Donem eines perquè puguin tenir doncs, la possibilitat de fer front a una agressió masclista. Com a mínim, tenir la capacitat de no quedar paralitzades, escapolir-se i demanar ajuda.
Avui el taller el fa el binomi format pels policies locals Xavier i Desiré. La formació comença així.
L'objectiu del curs, fugir. Fugir davant d'una possible agressió. Treure el nostre instint primari, com cridar, córrer, com lluitar, encara que no sàpigues marxar, evitant així el bloqueig mental i creant vies d'escape.
Els dos agents escenifiquen diferents situacions en què les noies es podrien trobar i la manera de fugir i buscar ajuda.
Són cops de colze, però a la zona de les genitals. Colpeja.
Deixa!
Ajuda! Ajuda! Vale? És això, quan l'agressor m'escanya el coll, per evitar que la víctima cridi.
Ho grites? Te va. Como grites, te rajo. Que no grites.
Nosaltres, com a policia, podem dir que realment existeixen aquestes persones dolentes.
I a partir d'aquí, tot el grup treballa les tècniques.
Pujarà el braç, presentarà la parafilada de l'avantbraç, el pujarà, distància de seguretat, que surto corrent. Continua. Ei! Continua! Ahí està. Tiro i com si tallés com una espasa, ras!
Fins a una desena de situacions diferents. Per damunt de tot, reaccionar. Les noies ho han entès.
M'ha semblat que és un taller molt útil, que l'hauria de fer tothom. Realment crec que és un canvi que pot fer que en una situació així puguis escapar i potser salvar la teva vida.
Podem sortir al carrer sense patir tants riscos. M'ha agradat molt i podria ser una assignatura ja de classe.
Crec que s'hauria d'aprofitar i fer no tan sols per nenes, sinó per nens, perquè pot haver algun agressor que li agradi ficar-se amb nois.
I acaba el taller amb alguns consells.
Abans d'entrar a un portal o un ascensor, fem un control de l'entorn. En cas que veiem algú amb un comportament dubtós que ens generi desconfiança, no entrem soles. Recomanacions, portar la clau a la mà o estar amb el telèfon a la mà controlant i parlant amb algú. Segon consell, discoteques. Si en algun moment sentim algun símptoma de feblesa, confusió, marejos, avisem de seguida les amigues i demanem ajuda a algú del personal.
Un consell com a pare, els millors policies que teniu a la vostra vida són els vostres familiars. No dubteu mai, si necessiteu ajuda, la demaneu a un familiar, perquè els problemes sempre es porten millor en companyia.
<fixi-t'ha> Dos quarts i mig de dues, el canal d'Urgell ha augmentat la dotació d'aigua perquè la calor ha disparat les necessitats de reg. No obstant això, encara hi ha finques de cereal que no han pogut regar ni una sola vegada des que va començar la campanya fa 3 setmanes, i els afectats denuncien que estan perdent producció per culpa de la mala gestió de la comunitat de regants. Estela Bussoms, com és que encara no han regat?
Bon dia, Marta. Doncs perquè el canal va estrenar la temporada el 25 de març, però no tothom rega alhora, va per torns i encara no els toca. Un dels afectats és Jaume Pereira, d'Arbeca, Les Garrigues, portaveu del col·lectiu Manifest del Gran Urgell, que ha recollit les queixes. Assegura que tot va més lent perquè hi ha un col·lapse de peticions de reg de pagesos que aquest any s'han volgut assegurar la primera collita de cereal, un cultiu que s'ha disparat després que l'any passat, recordem-ho, es va quedar sense aigua perquè tota es va destinar a la fruita. Lamenta que els gestors no ho van preveure, el canal es va obrir massa tard i amb poca dotació, i ara el resultat és aquest.
Tot això acumulat el que feia és que el torn de reg avancés molt lentament i que en aquests moments encara hi hagi moltes finques que no s'han pogut regar, que estan esperant que els hi arribi el torn de reg, amb el qual això, conjuntament amb les temperatures que s'estan donant i la falta de pluja, doncs el que fa és que ja en aquest moment estem tornant a perdre collita la mateixa gent que l'any passat ja no vam collir.
El president de la comunitat de regants, Amadeu Ros, es defensa i diu que ja han fet pujar la dotació d'aigua per satisfer les necessitats dels regants.
Perquè degut a la calor, si puguin els primers regs, pues pugui donar com més aviat millor. Se donarà més aigua perquè es pugui completar, perquè cap cultiu pateixi i així necessita.
Des del Manifest de Gran Urgell també es queixen que la comunitat no està aplicant correctament el nou sistema de repartiment equitatiu de l'aigua amb la nova mesura dels hidros, una acusació que el president també rebutja.
A la Ribera d'Ebre ja està en marxa el projecte de restauració del meandre de Flix. Contempla una inversió de fins a 2 milions d'euros i pretén millorar l'entorn ambiental i també l'estat de l'aigua. Jordi Barranca, quines actuacions es volen fer?
Bon dia, Marta. Doncs fins l'any 2026, quan es preveu que tot estigui ja enllestit, es vol crear una escala de peixos que serviria per millorar la connectivitat fluvial i també per evitar el desnivell que genera l'embassament, restituir fauna pròpia i fixar un cabal ecològic. Oriol Arola, que és tècnic del grup Natura Freixa, que és l'entitat que gestiona aquest espai, ens escriu les problemàtiques que ara mateix pateix l'indret.
L'espai ja patia molts impactes, colmatació de canals, eutrofització de lo que són les aigües, per falta d'oxigen, invasió d'espècies exòtiques, especialment de peixos, una barrera que tallava el que era la continuïtat longitudinal del riu, i clar, tot això pues, havia degradat molt aquest espai fluvial.
Per l'alcalde del municipi de Flix, Francesc Barbero, s'acaba així amb una anomalia i es dona resposta a una mesura llargament reivindicada a la zona.
És un meandre que envolta la població, comença i acaba el nucli urbà. Els veïns de Flix i de poblacions veïnes de la comarca doncs, fan servir com un lloc d'oci, tant sigui dins de l'aigua com als seus voltants a través dels camins pels quals s'hi pot accedir. I tenim elements patrimonials molt interessants i de molt valor, des del castell de Flix com el pas de barca, que és un dels únics 3 passos de barca que queden.
Abans d'iniciar aquest projecte de restauració, l'any passat ja es van començar a analitzar tots els sediments que s'han acumulat durant els anys. Algunes de les obres principals del projecte, com ara aquesta rampa per a peixos que comentàvem, les haurà de tirar endavant i finançar la companyia Endesa, que és, recordem-ho, la titular del pantà.
I a Badalona, l'Ajuntament està pendent de les aportacions de sorra que pugui fer el Ministeri per la transició ecològica, per mirar de tenir una temporada de bany normalitzada. Avui ha començat la retirada de runa d'una antiga construcció de la platja del Pont d'en Botifarreta, que un temporal doncs, va deixar al descobert. Tot plegat, David Àngela, fa preveure una temporada de platja complicada aquí a Badalona.
Hola, Marta, bon dia. Doncs Badalona, com bona part de les platges metropolitanes, viuen amb incertesa la temporada de bany per la regressió de la sorra provocada pels temporals. La pèrdua d'aquesta sorra va deixar al descobert les restes d'uns antics banys aquí a la platja del Pont d'en Botifarreta. Els temporals també van provocar una gran graó que dificulta l'ús de la cadira amfíbia que ofereix el servei de bany assistit a les persones amb mobilitat reduïda. Sònia Gea, regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Badalona.
Bueno, estem valorant, a veure, en quin... perquè ara primer el que volem fer doncs, és la retirada de runes i després, en el cas de que el Ministeri no ens faci la seva aportació de sorra, el que hem pensat és nosaltres, com l'any passat ja vam procedir doncs, amb maquinària municipal, doncs, intentar aplanar la sorra al màxim possible. Quan arribem en aquest punt, veurem a veure que, a on emplacem el bany de mobilitat reduïda.
Els responsables municipals de Badalona adverteixen que la situació de les platges és preocupant. Per això han demanat una reunió amb els responsables del Ministeri, però també amb la resta de municipis implicats per mirar de trobar una solució estructural que vagi més enllà de les aportacions puntuals de sorra.
A Barcelona, el govern de Jaume Collboni ha presentat la proposta de full de ruta per aquest mandat, que preveu com a novetat més destacada la creació d'una renda per a famílies vulnerables que compensi el cost de la vida a la ciutat. El pla d'actuació municipal, que demà passat ha d'aprovar inicialment l'oposició, recull més de 600 actuacions que representen una inversió de més de 2.800 milions d'euros. Barcelona, Jordi Corbalan.
El govern municipal preveu en els 3 anys que queden de mandat construir 4.000 pisos assequibles, incrementar la plantilla de la Guàrdia Urbana fins als 3.500 agents i crear una renda amb ajudes complementàries per a les persones en situació de vulnerabilitat. La Renda Barcelona és una proposta electoral de l'alcalde Jaume Collboni i la va presentar com un complement a l'ingrés mínim vital i a la renda garantida de ciutadania. En campanya es va dir que la mesura beneficiaria uns 25.000 barcelonins. El Pla d'Actuació Municipal també preveu elaborar una proposta de gestió del turisme i destina 30 milions d'euros als pressupostos participatius. Pel que fa a urbanisme i mobilitat, el pla d'actuació no aclareix si les obres per connectar el tramvia a la Diagonal continuaran aquest mandat. Sí que es cobrirà el segon tram de la Ronda de Dalt, s'acabarà el Parc de les Glòries i es reurbanitzarà la Meridiana fins a Fabri Puig. El govern de Jaume Collboni no pacificarà més carrers de l'Eixample, però es compromet a obrir nous espais públics a tota la ciutat, amb interiors d'illa o espais entre façanes i mitgeres. La primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, confia que dimecres l'oposició donarà llum verda a la tramitació del full de ruta del mandat.
Què passaria si no s'aprovés? Doncs que s'impediria el procés de participació per part de la ciutadania. I per això llançava el crit, diguem-ho així, la petició als grups municipals, i aquesta és l'explicació que els hem fet fins ara. I aquest tràmit no és un tràmit de facilitar l'aprovació de pressupostos, és un tràmit d'obrir un procés participatiu amb la ciutadania.
Si es compleix el calendari, el pla d'actuació municipal s'aprovarà en el ple de finals de setembre.
I encara a Barcelona, on la Federació d'Associacions Veïnals proposa doblar les sancions a les terrasses que incompleixin la normativa. Denuncien que moltes posen més taules i ocupen més espai del que tenen permès. Juntament amb altres entitats, volen demanar al ple de l'Ajuntament que revisi l'ordenança per millorar la convivència entre les terrasses i els veïns. Ariadna Sovinyà.
L'espai ocupat per terrasses de Barcelona ha crescut exponencialment en els últims anys. L'any 2000 n'hi havia més de 2.000, mentre que el 2024 estem a punt d'arribar a les 7.000. Per canviar l'ordenança, el reglament actual obliga a recollir 15.000 signatures. La federació proposa començar la recollida l'1 de juny i deixar un termini de 2 mesos per completar-les. Pere Mariner, representant de la Fundació, explica les propostes de la nova ordenança.
Amb la ubicació de les terrasses, que estiguin en els llocs que sigui més adequat, nosaltres proposem que els horaris es modifiquin amb uns horaris més compatibles amb els horaris veïnals, per exemple, acabant entre setmana a les 10 de la nit, que el tema d'accessibilitat sigui un tema fonamental i, per tant, que es compleixi la nova normativa, que no es fumi a les terrasses. Nosaltres proposem, finalment, que el règim sancionador sigui un règim efectiu, bàsicament perquè ara no ho és, perquè ni els efectes ni les multes són prou rellevants.
La federació també subratlla que les zones més incomplidores són l'Eixample i Ciutat Vella i demanen al sector de la restauració poder dialogar sobre el tema.
Un grup d'actors de PortAventura denuncien que els han acomiadat per reclamar els seus drets laborals. L'empresa de la qual depenien i que està subcontractada pel parc hauria justificat l'acomiadament amb l'eliminació de l'espectacle en què treballaven, però els afectats asseguren que s'està fent amb altres actors. Clara Echevarría Domingo, Tarragona, com ha anat tot plegat?
Doncs els demandants són 5 actors i actrius que participaven en un espectacle de l'àrea del Far West a PortAventura. El mes d'agost passat van presentar una queixa a Fantasia Animación, una empresa subcontractada pel parc, per demanar que complís alguns aspectes del conveni laboral al qual estaven adscrits, com ara el dret a lliurar 2 dies consecutius a la setmana i no només un. L'empresa va acceptar-ho, però segons els treballadors, quan van demanar altres millores basant-se en el conveni, Fantasia Animación els va acomiadar, al·legant que ja no es faria l'espectacle en què treballaven. Un dels actors, Joan Manel Brunet, apunta que no era veritat i, per tant, l'acomiadament responia al fet que van reclamar els seus drets.
Per Nadal, l'empresa va fer l'espectacle de Nadal amb uns altres 5 actors i aquesta temporada que ha començat han estrenat un espectacle de característiques molt similars, però han agafat a 5 actors de la mateixa empresa, han posat noms diferents als personatges i els han vestit diferent. Això ens demostra que nosaltres se'ns va fer fora perquè vam reclamar el que per llei ens pertocava.
Després de passar per un acte de conciliació sense èxit, els treballadors han demandat a Fantasia Animación per a vulneració dels drets fonamentals dels treballadors. Catalunya Informació ha contactat amb l'empresa Fantasia Animación i PortAventura, però no han volgut fer declaracions sobre aquest tema.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Els criminals, una obra de Ferdinand Bruckner, arriba a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya. L'obra posa al descobert els errors de la justícia i els límits de l'ús i l'abús de poder, Marta Vivés.
Quin grau de criminalitat estem disposats a assumir? Què creiem que és just o no ho és? Jordi Prat i Coll signa la dramatúrgia i la direcció d'un espectacle ple d'intriga que defineix com a terrible.
Crec que és terrible el que ens està dient l'obra, des d'on ens ho està dient, i sobretot he fet un final molt poc, tot i que sigui còmic, entre cometes, molt poc esperançador.
Un reguitzell de personatges interpretats, entre d'altres, per Maria Rodríguez, Lluís Soler o Joan Carreras, que han comès un seguit de delictes, comparteixen edifici.
Agafa un edifici, el talla per la meitat i a cada cubicle van passant coses. Coses vinculades a petits o grans actes de criminalitat.
Una obra crítica que planteja temes com l'avortament, els delictes de llibertat sexual, la pena de mort o la corrupció, i també l'arbitrarietat de la justícia. Lluís Soler és el jutge.
És un jutge parcial i ben ordenat en les seves estructures per tirar el món endavant i sobretot que pensa molt en les lleis i que està obsedit que amb la llei es fa tot.
Els criminals, que compta amb un repartiment extens de 13 actors i 3 músics damunt de l'escenari, es podrà veure al TNC fins al 26 de maig.
El restaurant Via Veneto de Barcelona és notícia aquests dies per dos motius: la publicació d'un llibre sobre la seva història i la jubilació d'un dels seus cambrers més veterans, tot amb una institució de la ciutat que ha triomfat a la xarxa amb un vídeo de com pelar una taronja al viu. Montse Mas.
Sí, un vídeo viral on Luis González, que s'acaba de jubilar després de 42 anys, pela una taronja amb molta classe. Una tècnica espectacular que ha perfeccionat a base de milers de repeticions, com ha admès ell mateix al matí de Catalunya Ràdio.
Milers, perquè això és cada dia, i tants anys. És que és una cosa que fins que no es veu, no t'ho imagines. Per la gent, quan comences a pelar la taronja, escolta, se'ls obre els ulls i queden hipnotitzats. I tothom, totes les taules, comencen a mirar el que està fent la taronja. Això és màgic.
La demostració que surt al vídeo i que va gravar la nostra companya Paula Molés, del programa Un restaurant caníbal a Berlín, pertany a la presentació del llibre Via Veneto, el gran restaurante de Barcelona, publicat per Planeta Gastro. Per l'autor i director del local, Pere Monge, l'establiment és un dels últims garants del luxe que queden a Barcelona, com també explicava al matí.
Sí, és veritat que s'han perdut pel camí grandíssimes cases fantàstiques. El luxe, per mi, no té res a veure amb la tòfona blanca o amb el caviar, que també cada vegada té més a veure amb aquest intangible que és sentir-se bé en un lloc.
El llibre és ple d'anècdotes dels seus comensals il·lustres, com Dalí, Miró o García Márquez, però també fa gala de la seva discreció, ja que el restaurant és conegut per les reunions importants que s'hi mantenen. Sense anar més lluny, assegura Monge, el president Joan Laporta sempre hi té una taula disponible.
Per suposat, és el president del club més important de la nostra ciutat. Han passat grandíssimes històries, però és que nosaltres cada vegada som més sorts, més muts.
I avui comença el Festival del Pensament Vilapensa, a Vilafranca del Penedès. Aquesta setena edició permetrà seguir les reflexions filosòfiques dels pensadors i experts convidats sobre el tema que s'ha proposat, que és els altres, l'alteritat, un tema que ve del món clàssic, però que pel Vilapensa és de molta actualitat. Avui, Montse, obren al Vilapensa dos periodistes catalans ben coneguts.
Sí, avui a les 7 a l'Auditori del Vinceum, Vicenç Partal i Isabel Galí, sota el títol La frontera alegre, el contacte amb l'altre, parlaran de la invenció de la frontera, que explicaran que ha generat un problema d'abast mundial i ha acabat amb l'alegria de reconèixer-se en l'altre, però que gratant per sota de les barreres encara és possible. Altres temes seran els biaixos cognitius, l'alteritat des del punt de vista del feminisme o dels premoderns, hi haurà música electrònica, jornada de bioètica, la disputa amb flotats i planes o les vacants d'Eurípides. Un munt de formats, sempre amb aquesta idea d'alteritat que el director del Vilapensa, Jordi Sàbat, descriu així.
Tots som uns altres, mútuament, els uns pels altres. Amb altres paraules, som uns grans desconeguts. I llavors, en la mesura del reconeixement d'un, és quan també nosaltres ens reafirmem amb la nostra pròpia identitat. És la base per les bones relacions socials. Ara que hi ha tot el tema de les fake news, la saturació d'informacions, etcètera, etcètera, que no ho veiem sempre des de la llunyania, des de la distància.
Les sessions de tota la setmana són gratuïtes, però cal fer la reserva a la web del Vinceu.
I el Museu d'Història de Barcelona busca nou director o directora a través d'un concurs públic que ha publicat avui l'Ajuntament. El responsable del MUBA des del 2007, Joan Roca, es jubilarà a finals d'aquest any.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les dues. Temps ara pels esports. Sau del Serra, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Informació esportiva que en bona part passa pel partit Barça-Paris Saint-Germain de demà, que decidirà quin dels dos equips es converteix en semifinalista de la Lliga de Campions.
L'equip blaugrana ha fet aquest matí l'últim entrenament i després hi ha hagut la roda de premsa oficial de Pedri i ara mateix està fent la del tècnic Xavi Hernández. Marxem cap a la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona. Ramon Salmurri, bon dia.
Què tal? Bon dia, Eudald. Entre el que ha explicat Xavi i el que ha explicat Pedri, de moment fa l'efecte que Pedri demà serà futbolista titular. Veurem qui l'acompanya al mig del camp i, sobretot, en quina distribució. Gundogan o Pedri es juguen la part baixa i la part alta del quadrat. Ara mateix, compareixent el tècnic del Barça a la sala de premsa. L'escoltem.
Com institució?
Doncs sí, seria un motiu més per estar contents o per fer-ho més místic tot. Però no, seria passar semifinals, seria un èxit rotund pel club, per aquests jugadors, per nosaltres com a staff, seria un gran èxit. I bé, portem aquest avantatge, hi ha il·lusió, hi ha emoció, i això de per si ja és un èxit. Tornar a veure els culers emocionats i il·lusionats i amb aquesta gran oportunitat, doncs això ja és un gran èxit. Però l'objectiu demà és passar a semifinals, seria molt, molt il·lusionat i seria un gran èxit, diria jo.
Xavi parlant ara mateix en directe. Mentrestant, el Paris Saint-Germain, recordem que ja ha arribat a Barcelona, aquesta tarda a les 6 s'entrenarà a l'Estadi Olímpic Lluís, companys, i abans a un quart hi haurà la conferència de premsa de Luis Enrique. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra preparen un dispositiu especial de seguretat per cobrir el partit de demà amb la presència de més de 300 agents, com explica el conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena.
Tot esdeveniment multitudinari, que a més té una projecció internacional important i un partit de futbol d'aquestes característiques com el de demà ho és, requereix d'una especial atenció. Ho requereix sempre, però ara especialment. I en aquest sentit, doncs, hi ha un dispositiu de 300 persones destinat, doncs, a diferents qüestions, algunes d'ordre públic, altres de vigilància i prevenció.
El Barça preveu que l'Estadi Olímpic s'ompli i s'esperen uns 2.700 aficionats parisencs amb entrada. Sense entrada, de moment encara no hi ha números.
No se sap quants n'hi haurà.
No se sap.
En tenis, aquest matí ha començat a Barcelona l'Open Bank Sabadell, ho ha fet sense Carlos Alcaraz, que continua lesionat.
En canvi, sí que serà Rafa Nadal, que debutarà demà, o, per exemple, també el guanyador ahir del Masters 1000 de Monte Carlo, el grec Stefanos Tsitsipas. Catalunya Informació i Instal·lacions del Tenis Barcelona. Sergi Andreu, bon dia.
Bon dia. Doncs mira, gran expectació per veure Nadal. De moment, a la sala de premsa, i pel que fa als mitjans, ja hi ha molta afició al Tenis Barcelona que l'ha empaitat per les instal·lacions, perquè aquest matí s'ha estat entrenant. Nadal farà roda de premsa a les dues per explicar, doncs, que participarà en principi i que es troba bé de les seves molèsties físiques al Tenis Barcelona. Qui no hi serà, ara ho dèieu, és Carlos Alcaraz. Ja tenim un parell de jugadors que ja han passat a següent ronda, l'argentí Facundo Díaz Acosta i el nord-americà Brandon Nakashima. Avui és el torn del català Albert Ramos, que jugarà aquesta tarda davant del francès Alexander Müller, i el de Castelló, Robert Bautista, ja s'ha endut el primer set, està jugant a la central 6-3 davant del rus Roman Safiulin.
Gràcies, Sergi. I Igualada viurà aquest vespre els actes de celebració del títol de l'Eurocup aconseguit ahir per l'equip d'hoquei patins, després de derrotar el Follonica italià a la final jugada al pavelló de les Comas.
Els de la Noia, que feia 25 anys que no guanyaven un títol europeu d'hoquei patins, començaran els actes festius cap a les 7 amb una rua pels carrers d'Igualada i una ofrena al patró de la ciutat. En dona més detalls el president de l'Igualada d'hoquei patins, Manel Burón.
I un cop acabada aquesta ofrena, doncs es dirigiran cap a l'Ajuntament. A les 8, doncs, hi haurà la recepció oficial i institucional amb l'alcalde Marc Castells i tot el consistori. I després d'aquesta breu recepció oficial, doncs, els jugadors sortiran i el cos tècnic a la balconada de l'Ajuntament. I bé, esperem que hi hagi molta gent, com ara fa 25 anys.
I és l'últim títol europeu dels de la noia, va ser precisament la Copa d'Europa del 99.
I el Mundial de Motociclisme de MotoGP, Aleix Espargaró i Àlex Rins tornen a disputar el Gran Premi de les Amèriques als Estats Units amb resultats discrets.
D'altra banda, el debutant de Moto3, Joel Esteban, ha tornat a demostrar una vegada més el seu potencial.
Damià Aguilar, bon dia.
L'Aleix ha fet un cinquè i un setè a Texas i Àlex Rins no ha puntuat. Rins, amb la Yamaha, té per davant un camí de patiment. En canvi, Espargaró sembla que només hauria de resoldre alguns petits problemes.
No t'ho pots perdre.
I dues recomanacions avui per tancar el programa. A les 8 del vespre al Palau de la Música Catalana, concert del pianista Paul Lewis interpretant la integral de sonates per a piano de Franz Schubert, que és un compositor imprescindible per entendre el romanticisme. I prèviament, a 6:45 de la tarda, presentació del llibre pòstum de la lingüista Carme Junyent, T'estimo com la sal, a l'Ateneu Barcelonès. Un projecte que conformen 19 relats de ficció i de no ficció en què les filles parlen de la figura del pare, on trobareu històries d'autores com la Llucia Ramis, la Sílvia Soler, Marta Oriols, Lolita Bosch, Natàlia Cerezo i Simona Skrabek, entre d'altres. Fins demà a la una. Adéu-siau.